La pel·lícula comença amb un home que activa una bomba, un artefacte explosiu, amb un temporitzador. Fica l'artefacte a l'interior del maleter d'una enorme limusina, d'aquelles limusines americanes dels anys 50, i una parella surt amb aquest cotxe just a tocar de la frontera amb Mèxic. És un pla seqüència, per no dir que és el pla seqüència més recurrent, més estudiat de la història del cinema, i així comença Set de Mal, un clàssic d'Orson Welles. La banda sonora és de Henry Mancini, la fem servir perquè Set de Mal serà un dels ingredients, de molts ingredients, que aquest divendres i aquest dissabte es posaran sobre la taula de les jornades Subur Negre, que coordina José Bacaro. José Bacaro, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això que presenten vostès divendres i dissabtes de por, eh?
Bueno, és un festival literari.
Un veritable festival, eh?
Sí.
Un veritable festival. Perquè a qui li agradi la novel·la negra, i gairebé diríem que a qui li agradi en general la novel·la, la literatura, sens dubte tindrà més d'un argument per passar-se per la biblioteca aquest cap de setmana, eh?
Evidentment, volem profunditzar en el que és la novel·la negra representant de la literatura en els moments actuals i tot allò que afecta la vida de les persones, com ha canviat el món en qüestió de 30 o 40 anys i analitzar tot això amb molta minuciositat.
Com us hi veu posar amb aquesta idea? Perquè hem d'entendre, bé, us defineixen com a arquitecte, com a escriptor, hem d'entendre que aquesta passió per la novel·la negra és la que us va moure a organitzar aquest esdeveniment.
Bueno, jo crec que qualsevol persona que estigui molt preocupada o interessada en la societat i en com es belluga tots els valors d'aquesta societat, la novel·la, la literatura, li ha d'interessar per força. Uh-huh. Tu has citat abans Set de Mal,
sí.
I precisament l'associació d'escriptors que està al darrere del Subur Negre es diu així, Set de Mal.
Vaja.
Hi ha un premi literari, sí, hi ha un premi literari que porta aquest nom, que ara li han donat un premi, i anem per la tercera convocatòria, vol dir que el que volem és acostar-se també a la gent de totes les maneres possibles.
El que és evident és que vivim una, com ho podem dir, una inflació de novel·la negra, una popularitat del gènere.
Pues sí, és així, però has de pensar que la societat, que deia abans, ha canviat radicalment. Jo, que ja tinc algun anyet, em dono compte que conceptes i referents com són la família, la religió, l'educació, inclús el sexe, que abans era una cosa perfectament determinada i predeterminada, han canviat d'una forma absolutament revolucionària. Llavors, amb aquest nou món que estem vivint ara, la novel·la negra té unes portes obertes per recollir tots aquests referents que són ara actuals i que abans doncs, eren absolutament utòpics, i posar-lo davant del lector, evidenciar-li amb el lector que coneixi exactament cap a on anem. Una de les taules, per exemple, que tenim és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial està preocupant molt a tothom, perquè no sabem a on ens portarà. A lo millor ens portarà a un món a on l'home, la iniciativa humana, la qualitat humana, haurà perdut sentit, perquè seran màquines, seran intel·ligències que tindran molta més efectivitat que no pas el que és l'home capaç de fer.
Uh-huh. Enteneu, per tant, que la novel·la negra a hores d'ara és la novel·la més social que hi pot haver?
Evidentment, segur, eh? I a més, la novel·la respecte d'altres arts que respecto al 100%, com és el cine o el teatre, té la característica de que el lector fa la seva interpretació del que està llegint. Diguéssim que amb el cine o el teatre li posen molt fàcil perquè la imatge és a vegades molt més potent que el missatge. En canvi, la novel·la negra obliga el lector a posicionar-se precisament davant de lo que llegeix.
Com heu teixit aquest programa d'actes? I dèiem que pot atraure moltes persones perquè el ventall és molt ampli. Hi ha des d'una ponència sobre misèries i esplendors del món editorial, ho acabem de comentar fa un momentet, la novel·la negra i el cinema, la novel·la negra espanyola i la seva relació amb la realitat, la novel·la negra com a denúncia ètica, social i política, aquest tema que comentàveu de la intel·ligència artificial. Com s'han anat vestint els temes que formen part d'aquestes jornades de Suborn Negre? Com s'ha anat cuinant tot això?
Doncs mira, respon amb una idea bàsica, que és que no es tracta ni de vendre llibres ni de fer cap activitat que sigui comercial. Simplement obligar a la gent que ens faci el favor d'acompanyar-nos amb les nostres reflexions, fer-li això, una reflexió sobre uns temes molt concrets i com han vist aquests temes molt concrets, com els veuen uns intel·lectuals que són els escriptors i que donaran el seu parer. Per tant, no, que quedi clar que és un tema quasi més d'anàlisi social a través dels escrits i de la literatura que no pas un tema de llibres.
Això vol dir que fa molts anys que aneu teixint complicitats amb autors, amb editors, amb gent del món vinculada a la novel·la negra.
Home, jo crec que tots els que participem, que som 35 ponents, que se dice pronto, que diguin els castellans, tenim, com tu dius molt bé, un teixit, una força, una compenetració cap a un missatge, donar un missatge, donar uns temes, unes orientacions amb els llibres que escrivim, que realment creiem que estem fent, no diré una labor social, però sí una labor intel·lectual, que és el que ens preocupa. La intel·lectualitat és el que ens preocupa.
Deixeu-me que us pregunti per dues qüestions vinculades també al programa d'actes de la jornada Suborn Negre, divendres i dissabte. Una taula rodona que és tan gràfic també el seu títol, Misèries i esplendors del món editorial. Esclar, cada vegada que hem parlat de llibres a l'emissora, llibreters i llibreteres ens diuen que veritablement estem en un dels països del món en el qual s'editen més obres, però no sé si veritablement molts dels autors o de les autores que estan il·lusionades o il·lusionats en publicar les seves obres al final veuen com passen d'una manera molt fugaç per les lleixes de les llibreries perquè hi ha tanta novetat i hi ha tanta edició que gairebé no hi ha temps de pair tot això. En el món editorial hi ha una certa consciència que s'està editant molt o que és necessari tota aquesta quantitat d'edició?
Doncs mira, m'agrada molt que em preguntis això, com diria aquell, perquè realment aquesta és la primera taula de la ponència. Vol dir que ens preocupa molt això. L'escriptor es troba en una espècie de paret comercial, sí. Paret mercantil, paret que no mira la qualitat de lo que està editant i del que està presentant amb el lector, que crea molta frustració, molta frustració. I, per exemple, els grans premis literaris, i no vull mencionar cap, els grans premis literaris comercials, em refereixo, estan mercantilitzats, estan donats des de bon principi. En aquest sentit, i m'atreveixo a dir-ho, nosaltres, a partir d'aquest any, crearem dos nous preus literaris, que es diran Suborn Negre, un en català i un en castellà de novel·la, perquè creiem que hem d'obrir les portes a tanta gent que escriu i tanta gent que escriu bé i que no troba els circuits adequats perquè la seva novel·la arribi a la gent.
Ara ens esteu, d'alguna manera, ens esteu deixant aquí una paradoxa. No sé si la vostra reflexió va en el sentit que s'està editant... com ho direm, això? S'estan editant originals que segurament no tenen prou qualitat i hi ha molts autors i autores de qualitat que es queden a les portes de l'editorial perquè no els volen editar la seva obra?
Tu ho has dit.
És això?
I no, sí, exactament és això que dius. I a més hi ha una altra visió, que és que s'està editant molta cosa que no té qualitat. Que al darrere hi ha un interès comercial, una campanya de propaganda amb molts diners i que després es transforma perquè la gent compra al final el que li diuen que té que comprar. Mm. Això, malauradament, és així.
Esclar, deixeu-me que us pregunti. Aleshores, el paper dels... Per fer una reflexió, a l'entorn d'això, el paper dels jurats, d'aquells professionals que són contractats per valorar aquests originals que després són motiu de pàgines de diaris i de mitjans perquè formen part dels grans premis literaris, aquests jurats entren dins aquesta mena de joc?
Amb els grans premis literaris, sí.
Sí.
Sense cap dubte, perquè hi ha un interès de que aquella novel·la tingui una venda important, de que l'escriptor sigui una persona de la casa, entre cometes, i per tant, amb els grans premis, vull acotar això.
Sí, sí, sí.
Hi ha premis literaris senzills que tu agafes aquella novel·la d'aquests premis literaris que tenen menys ressò i realment és una novel·la boníssima, però no ha trobat ni els circuits ni ha trobat la forma d'integrar-se amb el mercat. Avui en dia tot està mercantilitzat, no ens hem d'enganyar, i la gent al final pues, es deixa portar per allò que més li ressona, i el que més li ressona generalment no és ni el millor, ni el més profund, ni el que té més qualitat, en definitiva.
Per tant, el que volen vostès en aquests premis és d'alguna manera vindicar la literatura de qualitat i fer-la, posar-la en valor?
Sí, sí. A més, mira, jo t'explicaré una petita... En fi, primícia, sí. Si em permeto dir. L'any passat vam fer un concurs de relats i s'han presentat en català i s'han presentat molts. El premi és la publicació del relat guanyador a l'Eco de Sitges, que també els haig d'agradir el suport que em donen. Pues bé, el jurat d'aquest premi de relats ha pres la decisió de no donar un premi, donar quatre premis a quatre relats que creiem que té la suficient qualitat. I per què? Pues perquè aquests relats són tan diferents, la valoració d'aquests relats en quant a motiu, en quant a redacció, etc, etc, té una qualitat boníssima, però es troben en competició amb un altre i som incapaços, com fan els grans premis, de dir, escolti, aquest és el millor. Escolti, què vol dir el millor? Què vol dir el millor? El millor... La paraula millor està composada de molts elements. Què és el tema, la situació, els personatges, la trama, què és? I per tant, en aquest aspecte som una miqueta trencadors.
O sigui que els ha sortit un execu o quatre.
Sí, senyor, sí, senyor.
Un execu o quatre. Que és que hi ha molta gent que escriu.
Sí, moltíssima.
Sí, moltíssima.
Et faries creus, per exemple, amb el premi aquest que donem el 7 de març, aquest any han sigut 150 novel·les. 150 novel·les.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Vol dir, jo dic que tots els espanyols i catalans tenim un moment a tot el costum.
Veritablement és així. Per tant, aquí, no sé si intuïm, perquè el dissabte a les 5 de la tarda al Palau del Rei Moro es presentaran les bases dels Premis de Novel·la Negra en castellà i en català, Subur Negre 2023, i de la nova col·lecció de Novel·la Negra, Subur Negre 2023. Si més que el premi en metàl·lic, aquí el que es fa valer sobretot és la qualitat de l'original a partir d'un jurat que se sent absolutament lliure per dir què els sembla millor, i si els sembla millor quatre relats a la vegada, doncs quatre relats a la vegada, des d'aquesta llibertat i des d'aquesta honestedat a l'hora de valorar.
Sí, senyor, aquest és l'has tocat tu, el punt clau, clau. I creiem que això, per exemple, en aquest premi de Leo Muere, li ha donat una qualitat, i li ha donat una transparència, i li ha donat una ètica dintre dels escriptors, que fa que amb un premi com aquest, que el premi, cuidado, només és l'edició i la promoció, per una promoció senzilla d'aquests premis, es presentin 160 novel·les. Això vol dir que el boca a boca dels escriptors funciona. Diu, escolta, més enllà, perquè si la teva novel·la és bona, aquesta gent te la premiarà i la publicarà.
Dos quarts de deu, una qüestió final, senyor Vaccaro. Per tots aquells i aquelles que hagin sentit interès o puguin sentir interès en passar-se per alguna d'aquestes taules rodones de divendres o dissabte, què han de fer? És accés lliure? Si pot anar directament? Com ha d'anar això?
Absolutament accés lliure.
Absolutament accés lliure.
I salida a palos, diuen,
eh? Esperem que la salida a palos no, i una més encara. Algú els ha pogut ajudar econòmicament en l'organització d'aquestes jornades? També es fa tot molt a títol, no sé si dir, a personal, gratis, et amore, o com va?
Et amore, perquè haig també de presentar una queixa, si em permet, sí. A l'Ajuntament de Sitges, que no ens ha col·laborat amb res. Ha fet una miqueta de promoció dintre de la seva pàgina, però en qüestió de calets, que són els importants, sí. No? Hem tingut el recolzament d'algunes entitats particulars, d'alguns restaurants, etc., que els posen dintre del programa, però m'agradaria que un ajuntament com el de Sitges, que té un passat històric i cultural tan potent, la vila de Sitges, vamos, per exemple, el seu casc antic, modernista, és lo mejor de lo mejor, eh? No, jo crec que no hi ha res millor. A partir de l'any que ve, sisplau, els hi demano des d'aquí, sí. Que ens traiguen un granito de arena, que diuen els castellans.
Doncs queda dit en veu alta la reivindicació. Jornada Sabornegre, divendres i dissabte, n'hem parlat amb el seu coordinador, amb aquesta ànima sitgetana de les jornades, el senyor Josep Vaccaro. Senyor Vaccaro, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Gràcies, adeu-siau.